Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
La forma més profunda d'abraçada a l'altre es troba en el cristianisme. Al Setmanari Catalunya Cristiana d'aquesta setmana coneixem a fons l'escriptor Gabriel Magalhães. El professor portuguès ens parla de la seva aproximació a l'Evangeli, un llibre que té el que cap altre llibre no té, una relació d'extrema proximitat amb la veritat.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Gairebé 800 milions de persones passen fam al món, però plantar cara a la fam és a la teva mà.
És a la teva mà sembrar solidaritat.
És a la teva mà sembrar igualtat.
És a la teva mà sembrar futur.
Planta cara a la fam. Sembra. Mans Unides. Truca al 900-811-888 o entra a mansunides.org.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista el cardenal Lluís Martínez Xistac, arcabisbe emèrit de Barcelona, que vindrà a parlar-nos del seu llibre Revitalitzar la nostra identitat cristiana, les claus de la visita de Benet XVI a Barcelona. Martínez Xistac avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació La Caixa i la Fundació Abertis.
Hola, bon dia. Avui tenim la sort de comptar amb un personatge de primera categoria. Tenim la sort de tenir aquí el doctor cardenal Lluís Martínez Xistac, que ens ha fet diverses lliures, i aquest penso que és un que l'hauríem... que arriba a tothom, que és revitalitzar la nostra identitat cristiana. Bon dia, doctor. Com
bon
estem?
Dia. Bon dia. Bé, bé, gràcies a Déu, sí.
Doncs vinga, començarem...
I està en aquest programa més, encara.
Doncs procedirem a fer la bateria de preguntes a cada setmana, Podríem dir que és la història dels anys del seu bisbat, aquest llibre?
Jo diria que són la història dels anys en què jo he estat a l'Arquebisbat de Barcelona com a arcabisbe, i els anys que agafa aquests comentaris, perquè es va publicar el 2010, per tant, del 2010 al 2016 ha plogut molt. Sí, són esdeveniments importants. Un molt important és la vinguda del papa Benet XVI, justament, doncs, per dedicar la Sagrada Família. Penso que és un esdeveniment importantíssim per la ciutat, per l'arxidiòcesi, per Catalunya, i que realment ha marcat moltíssim la nostra presència en el món.
Actualment es comença a parlar més de tradició que de religió?
Bé, no sé si és així o no. De fet, tradició i religió moltes vegades han anat molt juntes, no? Perquè la religió ve de lluny i va fent també una tradició. Però avui hi ha tanta innovació que algunes vegades es busquen coses noves i obliden les coses perennes, les coses de sempre. No coincideixen tradició i religió, en absolut. Hi ha aspectes que sí. Jo penso que el que hem d'anar és a conviccions de fe. I les conviccions de fe tenen aspectes tradicionals. Hi ha un text bíblic que m'agrada de recordar. Jesús, no fa pas diumenge, em sembla que el diumenge no aquest, sinó l'anterior, que ho vam llegir a les misses, Jesús el dissabte va anar a la sinagoga de Natzaret com tenia costum. Tenia costum. Era la tradició seva, com nosaltres el diumenge hem de celebrar l'Eucaristia, sentint-ho o no sentint-ho, però amb la convicció i amb la tradició de que diumenge, rere diumenge, ens reunim per lluar el Senyor.
Enfortir la comunió entre les esglésies locals, què vol dir això?
O vol dir fer, ser església, ser església. Les esglésies locals, les esglésies diocesanes, són importantíssimes. L'església universal i l'església diocesana, totes les esglésies diocesanes, són, diríem, de constitució divina. No podem borrar-les mai, perquè no tindríem l'església de Jesucrist. Per tant, i l'agrupació d'esglésies diocesanes és important per la comunió entre totes elles, però respectant sempre l'autonomia legítima de cada diòcesi i en comunió amb l'església una i única de Jesucrist.
Sant Pau, jo tinc entès, clar, jo sóc un pobre gentil, també. Sant Pau, tinc entès que era gentil. És més, diuen que pertanyia als celotes, més que jueu.
Bé, era gentil i per això també el Senyor el va cridar, contra totes les previsions, anava a perseguir els cristians i es va convertir allà a Damasc en l'apòstol de la bona nova de Jesús per dirigir-la als gentils.
No li sembla un sant estrany, Pau?
Un sant estupendo, fenomenal. Un sant que ha obert l'Església a tota la universalitat, a tot l'univers. Jo penso que no és estrany, és un home molt coherent, molt coherent. I per això també, malgrat que era un jueu convençudíssim i que li semblava que Jesucrist doncs, deformava el judaïsme i per això perseguia els cristians, com que actuava en coherència de consciència seva, com estava format ell, per això també aquesta honestedat va fer que el Senyor doncs, el cridés per anunciar la bona nova.
Em costa molt veure joventut creient.
N'hi ha molta de joventut creient. Que passa que no sempre el veiem. En el fons del cor, si poguéssim entrar a detectar els cors de les persones i el que pensen les persones en el seu fur intern, segurament que ens en portaria moltes sorpreses. N'hi ha. Ho veiem a vegades cada 4 anys o 5, o cada 3 anys, quan hi ha la Jornada Mundial de la Joventut, hi ha milions de joves que es reuneixen per celebrar la fe, per celebrar l'Eucaristia, però no són tots els joves de l'Església, ni molt menys. Qui pot anar a Rio de Janeiro? Els que estaven a prop, els altres no tenen diners per anar-hi. I eren milions, per tant, hi ha moltíssims més de milions.
La solidaritat no li sembla que hauria de sortir de l'Estat, perquè paguem impostos, no té per què haver-hi pobres. I el cardenal Bertone abunda molt amb aquesta història.
Bé, certament l'Estat, l'administració, també els ajuntaments han de buscar el bé comú i els pobres són part del bé comú. L'assistència social els hi toca preocupar-se d'això, no?, i dels que no poden arribar a el que necessiten per viure. Es guisa de practicar la justícia i després la caritat. Però com que o no tenen mitjans suficients, nosaltres tenim cor, els homes, les dones, els cristians també, i per això doncs, hi ha Càritas i les paròquies i els altres ajudem tot el possible. Suplim l'administració? En part la suplim, però també som coherents amb el cor que tenim.
I tenim poca afició als catòlics a la Bíblia. Per què? O m'ho sembla a mi, eh?
No hem estat acostumats, no hem estat formats a entrar en la Bíblia, a llegir la Bíblia. Fa anys i anys nosaltres no érem, que no hi hem nascut, que gairebé estava com prohibida. Però nosaltres no hem entrat, certament, això té raó, hem entrat en que sigui el llibre dels cristians. És així. I si n'hi ha en alguna casa, el mires i normalment està molt nou. És a dir, que s'ha usat poc.
Pere, portaveu dels altres apòstols. Ens pot explicar això amb dues paraules?
Bé, perquè el Senyor el va cridar com a primer. Primer amb unes característiques peculiars. No un primus inter pares, un igual primer entre igual amb els altres, sinó que té unes característiques que presideix a tots els successors dels apòstols, presideix en l'Església la comunió. I, per tant, és un punt de referència d'unitat, de comunió, de fe, d'esperança i de caritat.
Déu crida Moisès a alliberar Israel de l'esclavatge. La pregunta és per què Israel estava esclavitzat. Jo me l'he fet moltes vegades, aquesta pregunta.
Perquè estava esclavitzat? Perquè estava esclavitzat a Egipte. Perquè, ja ho diu la Bíblia, el faraó tenia por que, creixent molt, doncs poguessin dominar en els mateixos egipcis, o que si hi hagués una guerra contra un altre estat, un altre, etcètera, un altre exèrcit, es posessin de cantó dels altres.
He vist que manifesta vostè que vivim en un món marcat pel pecat. Què és pecat?
Pecat és no fer la voluntat de Déu. Pecat no és no estimar Déu i no estimar els germans. És l'oposat a l'amor. És l'egoisme.
El canvi climàtic es deu a tothom, no només als catòlics, suposo.
Sí, 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 es deu a tothom. I el papa, amb aquesta encírica, Laudato Si, l'ha dirigit a tothom, perquè tots som responsables, tots, creients i no creients, d'aquesta casa comuna, d'aquesta mare i germana comuna, que és la Terra, que és l'univers.
A la gent li rebenta que li recordin que ha sigut pobre. No diré que la culpa és de ningú en concret, però penso particularment que els estats d'alguns ciutadans poder se'ls han buscat ells.
Jo la pobresa, no sé com ho veus. La pobresa.
Jo penso...
per la mala administració. És possible, però també això deu dependre de l'educació que han rebut. No tothom té una educació suficient, uns criteris, uns valors, per administrar millor els seus béns. I per això a vegades som pobres. En definitiva, la pobresa moltes vegades vol dir una altra pobresa. Pobresa de valors, pobresa d'idees, pobresa de formació. La pobresa, que no s'hauria d'identificar amb misèria. La misèria, Déu no la vol i ningú l'ha de voler. Però la pobresa vol dir confiar en Déu per damunt de tot. No confiar en els diners, no confiar en el poder.
No se'ns ha ensenyat austeritat perquè molts pares d'avui no volen recordar els seus principis humils. És així, això?
Una miqueta és així, sobretot quan, abans de la crisi econòmica, vivíem amb un boom. Puc explicar que quan estava a Tortosa de bisbe vaig anar a confirmar en un poble, vaig dinar amb els nois i noies que s'havien confirmat i els seus pares, i va sortir aquesta paraula, austeritat. Ningú sabia què volia dir austeritat, no l'havien sentit mai.
Em deixa parat, eh? El problema de l'Àfrica és que no desperta com ho va fer Xina, però això ho diuen els bisbes i passa sense pena ni glòria. Si ho digués el papa, poder tindria més ressò?
Potser sí, però no sé si duraria, perquè depèn d'altres coses. Ara jo penso que a Europa, que està molt a prop de l'Àfrica, vivim d'esquena a l'Àfrica. I hauríem d'estar mirant-la més i estar-hi més a prop. Aquí hi ha tot el problema de la immigració, de les pateres, etc etc. Ells necessiten treball i nosaltres necessitem treballadors. Ens hauríem d'entendre millor.
Des del punt de vista cristià, l'ecologisme qualificatiu respecte a la integritat de la creació. Què vol dir vostè amb això?
La integritat de la creació penso que vol dir que no som autònoms, no som independents, formem part de la creació. I, per tant, si no respectem la creació, no ens respectem nosaltres mateixos. Hi ha un aspecte important de l'encíclica que parla de la relació que hi ha entre l'antropologia, una antropologia, una concepció de la persona autèntica, i una ecologia integral.
La litúrgia esdevé l'obra comuna de l'Esperit Sant i l'Església. Això ens ho diu vostè a la plana 47. Aviam si ens pot aclarir una miqueta.
Bé, la litúrgia és l'acció per donar culte i lloança a Déu Nostre Senyor de tota l'Església, de Jesucrist i de tots els membres de l'Església moguts per l'Esperit Sant. Per tant, és l'acte, l'actuació més important de l'Església. Nosaltres podem fer moltes coses com a cristians en l'Església, sí, i les hem de fer. Però la més important és una celebració de l'Eucaristia. Hi ha un document que és sobre la litúrgia del Concili Vaticà II, encara hem celebrat 50 anys, que en el proem hi diu... La manifestació principal de l'Església es dona en la catedral en la celebració de l'Eucaristia presidida pel bisbe amb la participació dels ministres i de tot el poble sant de Déu.
Noves tecnologies és igual a noves relacions?
Les tecnologies, sobretot del mass media, de les xarxes i tot això, sí que donen més comunicació. Jo diria que donen més informació. Ara, més comunicació, més relació interpersonal, això està per veure. Potser sí, però potser no. Potser tanca la persona només amb aquest instrument i pràcticament evita una comunicació amb els que té més a prop. Però això és un ús dels mitjans. S'hauria de fer un bon ús dels mitjans.
Hivern demogràfic...
Sí.
Hi ha molt egoisme, però hem de pensar que l'Església demana la paternitat responsable.
Sí, sí, sí. Bé, jo recordo que en un poble, quan estava a Tortosa justament ja fa uns anys, vaig anar a confirmar en un poble i parlant després de la confirmació amb pares i tal, dic, aquí els fills, sí, són dos, tres. Dic, clar, és que econòmicament avui dia doncs deu ser difícil. I van mirar aquells del poble, els altres, diu, aquí hi hauria molts d'aquests matrimonis que en podrien tenir 4 i 5 de fills econòmicament parlant. Hi ha el problema també egoista una miqueta, no?, del risc de tenir fills, de saber-los educar bé. I avui hi ha hagut també, certament, el problema de la crisi econòmica. Però penso que sí que és un problema demogràfic, és molt important i demana generositat.
Particularment no he vist mai divorci entre església i monarquístic. No estic parlant d'art conceptual. Sembla que vostè hi fa un...
Entre esglàsia i artistes, vol dir vostè, no?
No, món artist. Sí, bueno, sí, artistes, pintors, escultors...
Penso que sempre hi ha hagut una relació, però sí que s'ha parlat d'un divorci entre l'església, la fe i l'art. Jo penso que sempre l'església ha necessitat d'artistes i ha tingut relació amb artistes. Que passa que potser sí que el món de l'art ha anat evolucionant al marge dels continguts de la fe, com era, per exemple, que no era així al temps del Renaixement, etc. No?
La frase de Dostoievski a mi em sembla molt gran, eh? Aquesta diu, sense bellesa no es pot viure. Jo penso que sense bellesa no podem viure.
Jo estic d'acord amb això.
Està d'acord amb mi?
Sí, estic d'acord. Sembla que no, perquè l'home necessita pa, sense dubte, però només amb pa no es viu, perquè sí que es viu físicament, però la vida no és només viure físicament, sinó que és viure espiritualment.
Començar un nou curs és començar una nova vida?
D'alguna manera sí, perquè cada dia és començar una nova vida. I un curs també marca molt si un el pot acabar, per tant, sí, normalment s'enfoquen les coses no d'un dia per l'altre, sinó amb una projecció de tot un any, de tot un curs. Jo penso que és una nova vida del tot, perquè no podem prescindir del passat, però sí reordenar el passat perquè el present i futur sigui millor.
L'any litúrgic de Pròsper Guaranger... Què vol dir això? Què és això?
És ajudar a viure els cristians els misteris de la vida, mort i resurrecció de Jesucrist. És el llibre de 15 volums, l'any litúrgic que va escriure aquest abat de Solesmes, Guaranger, i que el nostre estimat Antoni Gaudí llegia cada dia un fragment.
Quan jo anava a escola deien que la família era la cèl·lula de la societat. Avui en dia ja no es diu tant això. Per què?
Potser perquè hi ha altres fonts, altres alternatives que incideixen. La família és un aspecte important, però vivim en el camp de l'educació, dels mitjans, de les diversions, de l'oci, i esclar, hi ha tantes instàncies que incideixen que la família pot relativament poc.
La família pesa de resistència. Això sí que s'ha notat molt últimament,
sí,
no? Perquè amb la pensió de l'avi vivien...
Sí.
8 o 10 persones, eh?
Sí. En el moment de crisi s'ha vist que un reforç importantíssim que ha mantingut moltes coses han sigut la família. Però jo diria que més que la crisi econòmica. Jo penso que la família, en definitiva, és el que persona busca quan està sol, quan ha fracassat en moltes coses, va a aquells que l'estimaran no pel que té, sinó pel que és.
S'observa al llarg del llibre una passió pel temple de la Sagrada Família amb vostè.
Jo penso que tot català i tot barceloní, doncs, hi ha una passió per la Sagrada Família. Sempre hi ha excepcions, que no els hi agrada, que el voldrien d'una altra manera o que no el voldrien acabar, però penso que també que és minoria. L'experiència ens diu que totes les persones, la immensa majoria dels que visiten la Sagrada Família, surten impressionats.
No, això segur, eh? Educar avui en dia és més difícil. Per què?
Perquè hi ha moltes fonts o moltes incidències que no existien abans. Abans hi havia una certa unitat entre la família, l'escola, el poble, el veïnatge. Avui dia un viu en un lloc, es forma en un altre, es diverteix en un altre. Hi ha la televisió, per exemple, que és la segona escola, però que hi ha persones que... Televisió i totes les xarxes, internet, etc, que ja ho veiem, o sigui que a vegades són més hores mirant això que no assistint i participant a l'escola.
Mares sanes, dret i esperança. Això és preciós.
Bé, això és, em sembla que una campanya també de l'OMS i tal, que les mares, sobretot de països en què encara no hi ha una seguretat social mèdica suficient, unes garanties suficients, poguessin tenir també, tant en el pare com després en l'infància dels seus fills, tenir assegurada, doncs, en fi, la pervivència dels fills i la seva salut.
Donació d'òrgans. A mi personalment em sembla un acte d'amor.
Ho és un acte d'amor, a vegades costa molt, però pots donar vida inclús física, a moltes persones, o pots ajudar que la seva vida sigui molt més rica en molts aspectes, donant un òrgan quan no sigui necessari o quan es mor.
La pau no es pot imposar pel mitjà de la violència.
Exacte.
Això ens ho explica vostè.
Bueno, això em sembla que reiterament ho diuen els papes, ho diu també el papa Francesc, perquè, esclar, violència engendra violència. I si un vol la pau, l'ha de tenir en el cor, i la no violència és molt més forta per vèncer la violència que la violència.
La Bíblia no és un llibre de ciència. Com el tenim que llegir, els que no som...
Vam llegir, sí, sí, bueno, amb una actitud de fe.
Els seglars.
Bé, els seglars són persones de fe, perquè són cristians. Per tant, s'ha de llegir, que és com paraula de Déu, i per tant és una presentació de lo que Déu Nostre Senyor ha volgut dir a les persones, als homes i les dones, la revelació, el seu missatge. Per tant, és una catequesi que no necessàriament ha de tenir un contingut estrictament històric.
Com experimentem la presència de Déu, tal com diu Julian Green?
Com l'experimentem? De moltes maneres.
De moltes Julian maneres. Green.
Sí, jo penso que avui la presència de Déu, cada persona l'experimenta a la seva manera. Hi ha una cosa que impressiona, i és de que, i el Papa ho repeteix moltes vegades en l'Evangeli Gaudium, però ho ha escrit també abans, que és que quan veiem les ciutats, les grans ciutats, que veiem tantes dificultats, la violència, l'individualisme, la misèria, tantes coses, no? Però a les grans ciutats hi viu Déu. Déu està present a les grans ciutats. Déu viu en la ciutat. Déu viu en els carrers, en les cases, en les places. Déu viu en les llars. Déu viu, doncs, en el cor de les persones i de les famílies. Penso que és aquesta presència. I com es veu aquesta presència? A través de la bondat de moltes persones. És una presència de Déu. I penso que hi ha més bondat i més presència de Déu que no al revés, encara que algunes vegades no ho detectem. Hi ha un text bíblic, que m'agrada molt de dir, que és que Jesús diu: demaneu a l'amo dels sembrats que enviï segadors, perquè les meses ja estan preparades. No s'han de sembrar, ja estan. Ja està el fruit, s'ha de segar. S'ha de segar. Jo penso que hi ha molt a segar, i ens sembla que només hi ha a sembrar.
El testimoni dels avis, hi ha moltes societats tribals, sobretot a l'Àfrica, i al món occidental tenim els gitanos, eh? Donen molta importància al que diuen la gent gran. És a dir, i ara ja sé que en alguns llocs es fan consells sí. de gent gran, no?
Sí.
En canvi, entre l'Església Catòlica, això jo no ho he vist mai. Més aviat, quan un té X edat, l'aparten.
Bé, depèn. Jo penso que a l'Església hi ha bastanta gent gran, també en els consells i en les celebracions. Per altra part, el Papa ho ha dit, i tots ho diem, que els avis són molt necessaris per la catequesi dels nets, per exemple. I el Papa ha dit també, parlant dels avis, que són els que fan un nexe de la història, perquè no comença de zero, sinó que venim de lluny. I aquests avis poden ajudar en aquests nets, en aquests infants que van creixent, a veure la connexió que tenen amb unes arrels històriques, unes arrels cristianes, amb una identitat pròpia.
Doctrina social de l'Església. Se n'ha parlat molt, ara perquè no se'n diu res. No està de moda?
No, se'n diu, i es parla també d'doctrina social de l'Església, a vegades sense dir la paraula doctrina social de l'Església, el terme aquest, però parlant de continguts de doctrina social de l'Església. Miri, la mateixa Laudato Si, és a dir, l'encíclica sobre ecologia del Papa Francesc, és doctrina social de l'Església, però penso que és l'expressió humanística, la dimensió humanística de l'Evangeli.
Ecumenisme, què vol dir, en dues paraules?
Ah, vol dir que hi ha un pecat, que estem encara, tots els creients en Crist, encara no estem plenament units, no hi ha plena comunió. I, per tant, no podem celebrar junts l'Eucaristia. I, per tant, és un pecat que divideix. I és un pecat que no dona testimoni de la unitat entre nosaltres i no ajuda a l'evangelització. I, per tant, hem de demanar perdó d'aquest pecat i hem de demanar a l'Esprit Sant que ens ajudi amb l'ecumenisme, que vol dir això, aquest treball conjunt de pregària, d'esforç, de reflexió, per trobar camins de la unitat plena.
No li sembla que la fe es perd per al materialisme? Vivim excessivament materialitzats.
Sí, sí, certament, perquè no alimentem aquesta fe, ni amb la pregària, ni amb la lectura dels continguts de la fe. No l'alimentem.
És un llibre per revitalitzar la nostra fe, molt ben explicat. Llegiu-lo. Moltes gràcies, doctor Martínez. Xistac.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per la Fundació Abertis i la Fundació La Caixa.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.